de Barcelona, que és una manera de, una mena de rapte, no?, amb condicions que ens situa en el nou tipus de delictes i nou tipus d'estafes i de setges, si vols, no?, que es pot patir o que poden patir les institucions i les empreses. I en això no sé si tenim totes les eines actualitzades. Les eines actualitzades, vull dir, sí, per intentar recuperar, és a dir, sí, les eines tecnològiques, el que no sé si tenim al dia també les eines legals per intentar atendre aquest tipus de situacions que comencen a ser habituals i que són un tipus de xantatge, no?, que té de difícil resolució, almenys en concret en el cas de la Universitat Autònoma, que té unes derivades increïbles, no?, perquè no només afecta les dades dels estudiants i de la institució, no?, sinó el propi funcionament de la universitat.
I sobretot perquè ens hem anat explicant tots plegats que la digitalització és el futur, no? Les empreses saben molt bé, tothom està fent un esforç molt gran per digitalitzar-se, també la ciutadania per començar a utilitzar aquest tipus d'aplicatius, però evidentment això genera vulnerabilitats noves, no?,
sí.
en molts àmbits.
L'augment de la ciberdelinqüència aquests últims, bueno, pocs anys, 5 anys, ha estat exponencial. De fet, és un tipus de delinqüència que evita el contacte físic, per tant, que alguns dels delictes de sang, que són els més gravosos des del punt de vista penal, no existeixen. Efectivament, com diu el Joan, la resposta penal a situacions noves sempre ve després, és a dir, primer va el delinqüent i va inventant, i per molt que vulguin els serveis que en tenen relacionats amb aquest tipus de delicte, doncs ells s'inventen moltes més, i per tant, i això amb la derivada que té, en el cas de l'autònoma, des del punt de vista de les dades acadèmiques, ja n'estem farts de sentir de coses falsificades acadèmicament, doncs imagina't tu si hi ha un caos a aquest respecte en el que això significa la traslladació a l'habilitació professional, no sé, un advocat, un metge, no és cap broma des d'aquest punt de vista, i després des del punt de vista de, clar, les nostres dades al Pairo i aquest tipus de segrest informàtic com, bueno, una cosa que li pot passar a qualsevol. Jo ja en conec diversos, diverses empreses més petites, no tan importants, que ja han tingut això i ja els hem, bueno, ofert la desencriptació dels materials a canvi d'una mòdica quantitat caritativa, que és el segrest.
Sí, sí, hi ha ajuntaments que han estat molts mesos segrestats per aquest tipus de bandes que estan delinquint des de vés a saber on, perquè estan a milers i milers de quilòmetres, que en això està també el fet d'aquesta nova delinqüència, que t'estan atacant però no saps ni d'on ve ni on estan situats físicament, i és molt difícil determinar per la policia d'on arriben aquests atacs informàtics. Però és que no és només això, sí que ens estem digitalitzant tota la societat, però crec que no, com deia el Joan, no tenim eines també tecnològiques per protegir-nos. És a dir, és necessari una inversió de les pròpies institucions per protegir-se d'aquests atacs. I sí que és veritat que els virus sempre van per davant. Primer tens el virus i després tens l'antivirus, no? Primer posen el virus en funcionament per crear una necessitat. Però sí que és el moment, ara que estan pujant tants aquests delictes i que cada vegada fan més mal, perquè parlem de les nostres dades i és com si tinguessin assumit que les nostres dades les té ja tanta gent que hi ha qui més dona que les tinguin. És veritat, és una qüestió que ja tenim assumida, però realment és un problema que les nostres
dades... I que estem parlant d'aplicacions que tenen dades sencers. Jo la
targeta de crèdit.
Clar,
tenen la targeta.
Per exemple, clar, és a dir, no? Aplicacions... L'Esmou funciona. Posaré l'exemple amb l'Esmou, per exemple, que ahir va fallar i que sembla que avui estaria arreglat, i així no entrem en la que ara està fallant, que és l'aplicació per a aquells que són residents i que han d'utilitzar l'àrea verda, que és on aparcar. Jo aquesta no hi entraré, com que no sóc resident a la ciutat de Barcelona, no la faig servir, no puc entrar a explicar el nivell de detall de les dades que hi ha, però l'aplicació es mou, jo sí que la faig servir. I és una aplicació, per exemple, on hi ha el meu nom, el meu cognom, el meu DNI, el meu vehicle, la matrícula del meu vehicle, la meva targeta de crèdit.
Ja estàs, fitxat.
És a dir, hi ha molta informació sensible dins d'aquesta aplicació, no?
Imagina't què poden fer amb tot això.
És
que, clar, si són capaços d'arribar i piratejar un sistema informàtic amb tres dades...
Bueno, que ja ho estan fent, perdoneu, perquè la ciberdelinqüència, jo la gent que conec que treballa en el sector, en els bancs, ja porten molts anys en l'acreuament, les transferències i demés, els pirates es fiquen i aleshores un cèntim o un miler de cèntim, no sé com es diria, de cada transacció, i enxampen moltes, i d'altres potser no tant. I això són molts diners.
Però vaja, que quedi clar que no estic dient que això és el que hagi hagi passat amb aquesta aplicació ara mateix.
No,
però sí que, si ens està escoltant algú de BSM, que es faci el plantejament, que nosaltres estem demanant des d'ahir que surti algú a explicar-se, i de moment ens diuen que ningú, suposo que tenen molta feina a arreglar-ho, però que no surt ningú a explicar què és el que està passant, però que tinguin clar que normalment, abans els ciutadans, quan un ordinador fallava, doncs mira, no funciona,
reinicia,
no passa res, i que ara, si diem que hi ha un problema i que pot anar al parquímetre, doncs d'acord, ja anirem al parquímetre i pagarem, però que tothom tingui clar que pot haver-hi molts usuaris que quan veuen que allò comença a fallar o a grinyolar, a banda de la incomoditat d'anar al parquímetre, pot tenir moltes altres inquietuds, diguem-ne, no?
I que segurament... També una qüestió de confiança, tu has deixat les teves dades...
Correcte, vull dir que segurament estaria bé que algú surti i algú digui, doncs mira, l'atac arriba fins aquí, que ningú pateixi per les seves dades personals, per exemple, no? I només amb aquest missatge, doncs... Les
potser,
coses ja serien
potser no el poden donar
no?
I per això no surten.
Les coses ja serien diferents, però vaja, escolta'm, que si en qualsevol moment algú vol entrar en directe al programa a explicar-ho o fan un comunicat a través d'algun mitjà de comunicació o xarxes digitals que tenen moltes, doncs aquí estarem per explicar, evidentment, què és el que està passant amb aquesta incidència. A veure, coses del dia d'avui. Algú creu que a Xavier García Albiol li queden gaire hores o dies al capdavant de l'alcaldia de Badalona després dels moviments... D'ahir el PSC autoritzant aquesta moció de censura, aquesta informació que fèiem publicar ara fa uns minuts de Guanyem Badalona, avui s'anunciarà l'inici formal de les negociacions per registrar la moció de censura que ha de rellevar el viol. A veure, va.
Jo crec que guanyem, precisament, per començar per aquí. Hi ha molt interès que aquest sigui un procés molt ràpid. I que cristal·litzi un acord que no va ser possible a la primavera...
Això és una mica el dia de la marmota,
sí,
Badalona?
Badalona és el dia de la marmota,
això ja
sí.
Ho hem viscut, sí. I el Viol va seguir sent alcalde.
Correcte.
Vagi per endavant.
Sí, per situar-nos, per exemple, la primavera del 2020, el que no va passar és que hi hagués un acord entre els partits de l'oposició per trobar un candidat a l'alcaldia i, per tant, desencallar aquesta part de l'equació i que això evités que el Viol arribés a l'alcaldia. Ara sembla que això té un punt de diferència, perquè sí que hi ha certa predisposició que aquestes línies vermelles, cadascú vota el seu candidat, no es produeixi. Per tant, que hi hagi una voluntat de negociació. Jo crec que guanyem, o pel que em consta, guanyem sí que té interès que sigui un procés molt ràpid. Crec que Esquerra Republicana també està per la labor. I a mi el que em genera més interrogants és la posició del PSC. Perquè jo crec que el PSC no té tantes ganes d'anar tan ràpid. I que al PSC li interessaria més que la situació fos una dimissió del Viol, que ara mateix no es preveu, perquè el propi alcalde de Badalona no està per la labor, i sembla que el PP tampoc no l'està empenyent encara a fer aquest pas, o almenys no ho ha fet públicament. I, per tant, a mi em sembla que aquest procés, i evidentment amb les coses de la política, no, i aquest tipus de negociacions ens podem equivocar, em sembla que aquest procés no serà tan ràpid com voldríem, per exemple, Guanyem o Esquerra Republicana.
No, aquí la clau la té el PSC, que és el que ha de dirigir els tempos amb el que s'ha de fer aquesta moció de censura. Sí que és veritat que l'altra vegada es van posar moltes traves, tots es van votar a si mateixos i el Viol va ser alcalde. Ara la cosa ha canviat i hi ha més predisposició per negociar, però el PSC haurà de dir quan s'ha de fer i com s'ha de fer, de quina manera. Jo crec que possiblement, després del que ha passat, no? D'aquests mesos en el que el Viol ha estat alcalde i també després de conèixer els papers de Pandora, crec que pot cristal·litzar la moció, pot acabar cristal·litzant. Com seran aquestes negociacions? En política mai se sap. Poden durar una setmana, poden durar hores. Però sí que penso que el Viol té ja tots els números per deixar de ser alcalde.
Montserrat.
Sí, és probable. I, efectivament, jo comparteixo que la clau de tota l'operació la té el PSC, que ja surt de l'alcaldia de la manera que va sortir en el seu moment, que demostra respecte d'aquesta eventual moció una pressa menor que els altres, no sé per què. La veritat és que no sé per què, perquè, clar, aquests papers de Pandora, com tot, són una mena de caixa de trons que l'obres i potser no saps que acaba sortint. I, per tant, els tempos d'uns i altres segurament són diferents i, per suposat, els tempos del Viol són els més llargs de tots, perquè diu, bueno, primer ja veurem què és el que s'esbrina del que diu allà, quin abast té la informació efectiva d'aquesta joint venture que teníem en Ramon Riera dintre d'aquesta societat... Si és veritat el que diu de que allà no hi havia operacions i que bueno, hi havia una societat, però res més, que no deixa de ser en si ja una dada, però és segurament menor que un lucre i produït de manera il·lícita, i, per tant, a mi el que em sobta és aquesta diferència de tempos, és a dir, crec que encara no tenim suficients dades respecte de què hi ha allà, què hi ha a Pandora, i aquesta caixa quan s'acabi d'obrir del tot, i quines són les raons perquè la diferència de velocitat sigui tan gran entre uns i altres i que, per tant, sigui difícil trobar el candidat idoni per tots tres grups per fer la moció.
Hi ha una qüestió que pot ser rellevant, que és que el PSC a Badalona no es pot tornar a equivocar. S'ha equivocat molt el PSC a Badalona, molts partits s'han equivocat a Badalona, però el PSC en concret no es pot tornar a equivocar. I llavors, segurament... el partit a escala nacional i també a Badalona, el que vol evitar, o el que crec que vol evitar, és que ara comenci una negociació de mercadeig. Amb el Biol assenyalat, que és evident que amb les evidències que hi ha, ja hauria de dimitir de motu propio, però no ho ha fet, però que comenci una operació de mercadeig, i a més amb una qüestió que segurament encara és més lesiva a ulls del PSC, que és que aquesta negociació es produeixi amb Guanyem, és a dir, amb la CUP. Amb les repercussions que pugui tenir, fins i tot a escala estatal, no? amb aquests vincles. Jo crec que el PSC amb això va en peus de plom per evitar aquesta imatge. I després una altra qüestió, però això sí que és més ja intentar dibuixar l'escenari una mica més enllà, que és que segurament el partit també està calculant. I està calculant una qüestió molt senzilla, que és què li convé més. Li convé més agafar l'alcaldia en un trajecte que no és tan llarg fins al 2023, que hi ha noves eleccions, o li convé que el PP... potser ja sense el Biol, arrosteixi a l'equip de govern de l'Ajuntament de Badalona. I jo crec que entre tots aquests elements hi ha el fet que ara mateix els tempos no siguin els mateixos entre tots els partits de l'oposició.
Segurament també perquè Badalona ja va passar en l'ocasió anterior i ara torna a passar. S'acaba convertint en un terreny de batalla política més enllà de Badalona.
És un
terreny, diguem-ne, abonat perquè tots els partits... És a dir, el PP, per exemple, segurament no té gaire marge a perdre aquesta alcaldia perquè no en té cap altra a tot Catalunya. Ciutadans, fins a on em consta, va treure 0 vots a les eleccions municipals, però Carrizosa ja ha fet un tuit aquest matí dient-hi la seva de què és el que hauria de passar a Badalona, instant el PSC a no governar amb la CUP, no? I a trobar una solució amb el Partit Popular. És a dir, que al final Badalona és molt més que Badalona, no? I la discussió política, i segurament per això és tan difícil arribar a aquest acord, no és només de com arreglem, no? Sílvia, la situació a l'Ajuntament de Badalona, perquè aleshores l'acord sí que seria segurament més ràpid. No dic més fàcil, però sí que dic més ràpid.
L'acord és complicat, però jo no sé si recordeu el ple de la primavera del 2020, que va ser un ple en pandèmia, que va ser un ple en el que estaven els líders de cada grup, estaven molt separats, que tots portaven una cara molt sèria perquè no havien pogut arribar a un acord, que era el que els demanava certa gent de Badalona, i l'Albiol estava eufòric perquè ho havia aconseguit. Jo crec que en aquell moment també, pels ciutadans de Badalona, que no volien un ajuntament del PP, van quedar retractats de no arribar a acords. La societat penalitza molt, és a dir, els ciutadans penalitzem que els polítics no siguin capaços d'arribar a acords. És un principal problema que tenim en aquest país. No són capaços d'arribar a acords per arribar a solucions que beneficien a la població. Llavors, per això jo intueixo que per molt que sigui un camp de proves i que per molt que Badalona sigui molt més, només la ciutat és més perquè és la tercera ciutat de Catalunya, és una ciutat molt important, crec que al final, per aquesta vegada, potser sí que es deixen de tacticismes davant la gravetat de les acusacions que hi ha amb l'Albiol i arribar a un acord, encara que sigui per X mesos. Sí que és veritat que és un trajecte molt curt. Arribarem un any i escaig.
Un any i escaig, i sí, estem parlant de 2023, no?
Però també és veritat que en aquest tacticisme sí que és veritat que el que ha fet obra de govern, encara que sigui durant uns mesos, de cara a les eleccions, sempre ho té millor per presentar les seves cartes de credencials a unes eleccions.
És
cert que es pot produir Clar, els dos escenaris tampoc es poden produir. Sí.
Tampoc, és, efectivament, per donar almenys un model de ciutat diferent i perquè la gent vegi si li interessa o no li interessa, perquè al cap i a la fi el que tenim ara mateix és que la candidatura més votada és la d'un altre model de ciutat i que per això ha pogut governar, perquè els altres no s'han posat d'acord. També és cert que posar-se d'acord respecte de fer fora algú no és tenir un model. I aquesta és segurament la raó per la qual també hi ha una certa dissensió. Més enllà, jo estic convençuda, Pol, de que és un camp de proves en el que tothom fa els seus assajos de com funcionen les coses, perquè sembla reproduir una mica a escala el que li pot passar a la política catalana en general i fins i tot més enllà. Però, estem d'acord en fer fora algú, però i quin model de ciutat tenim? Per Badalona, sent Badalona el que és, des de tants punts de vista. Doncs no acabem de saber, o no acabem de pensar que el model sigui el mateix entre els socialistes i els copaires, per dir alguna cosa, no?
I que hi ha moltes variables, també, no? Perquè posem que imaginem aquesta negociació i que va avançant. Però com hauria de ser, amb un alcalde del PSC, amb un governant solitari?
Aquí està el problema.
Efectivament. Clar. Aquí ploren els partits.
Sí, clar.
Més que la ciutat, els partits.
Un governant solitari, amb un govern compartit amb Guanyem i Esquerra, només amb un dels socis del govern. Bé, hi ha moltes variables. I la
qui per fer què?
I la negociació no és senzilla.
En tot cas, avui s'hi posaran ja el missatge, diguem-ne, que arriba des de Guanyem Badalona. Guanyem Badalona, per entendre'ns, és Badalona en Comú, Esquerra Republicana, hi havia Avancem, Moviment d'Esquerres, l'acord municipal, ara no em sortirà el nom, era acord municipal per Badalona, era un conglomerat, diguem-ne, i Badalona en comú Guanyem, doncs, que estava separat, però diguem-ne que en aquesta situació, diguem-ne, doncs van tots a la una, que avui volen iniciar formalment aquestes negociacions per la moció de censura, per registrar-la. Dic formalment perquè ja fa dies que ja estan parlant i sembla que ja va tot coll avall. Segurament el PSC és qui ja estava pendent també de què passaria, i quan Pedro Sánchez, no, en la seva al·locució diumenge, doncs feia no parlava obertament dels papers de Pandora, no, però vaja, parlava clarament, no, del patriotisme, diguem-ne, i l'IRP, feia aquestes qüestions, doncs sembla que quedava bastant clar a què estava fent referència des del punt de vista del que s'estava publicant. Veurem què passa a Badalona, una altra vegada terreny de joc de la política catalana en aquesta ciutat de l'àmbit metropolità. A veure, més coses que han passat a aquestes darreres hores. Una d'important. Ha començat a l'Audiència de Castelló el judici pel cas Castor. Al banc dels acusats hi seuen els dos responsables d'aquella empresa concessionària, Escal UGS. El judici, evidentment, doncs, ha començat escoltant-los amb ells. I, home, sorprèn que l'afirmació, evidentment és una estratègia de defensa, però sorprèn, Sílvia, no?, que a aquestes altures de la pel·lícula encara algú defensi que injectar gas no va tenir res a veure amb els terratrèmols. Després podem entrar a discutir les conseqüències dels terratrèmols, però clar, és que estem negant la major, diguem-ne, de tal com es va explicar tot ja el 2013, que és injectar gas no va tenir res a veure amb 1.000 terratrèmols que abans d'injectar gas no s'havien produït mai.
Va ser difícil arribar. Es comencen a produir els terratrèmols i fins que no es diga que això produeix per una plataforma marítima que acaben de posar, passa un temps. És a dir, però negar aquest fet, que ja està demostrat, perquè hi ha estudis que així ho demostren, perquè hi ha gent que són els afectats i la plataforma Anticastor que s'ha gastat els diners per demostrar-ho. És a dir, ha estat molt activa en aquest sentit. I el que més em meravella és que arribi el judici en el 2021. Que arribi el judici en el 2021 amb tot el que ha passat amb aquesta plataforma, amb els diners que ens ha costat a tots, perquè al final la indemnització l'hem pagat entre tots. Sembla mentida, és un escàndol. És un escàndol. Ja més enllà de les afectacions que ha causat allà, més enllà del que ha costat el seu desmantelament, les indemnitzacions, crec que és un escàndol que això arribi al judici tants anys després i que a sobre la defensa intenti desacreditar un fet que està completament demostrat. És a dir, és que parlem de més de 1.000 terratrèmols. Més de 1.000 terratrèmols. És una xifra, crec, prou important. I no només això, que no ha passat res Doncs mira, perquè han tingut sort, perquè podia haver estat molt pitjor.
Van tenir mil ocasions de que passés alguna cosa.
Sí, això, alguna cosa greu.
Sí, sí. Bueno, respecte del que sigui la responsabilitat, les pericials segurament ja han parlat i sortiran al judici, per tant, i tindrem les proves concretes de que això que alega la defensa, doncs no. Ara, des del punt de vista de la demora, ja sabem, la justícia lenta no ho és, això és una màxima, un proverbi que no té resposta, és a dir, és així. I en això contribueixen moltes vegades una figura que a poc s'ha anat primer jurisprudencialment i ara fins i tot des del punt de vista de normatiu s'intenta prohibir, que és l'estafa processal. És a dir, tu demores tant un procediment que la pressió social, malgrat que aquí n'hi ha hagut gent, no?, que s'ha dedicat a recordar el que passava i l'activisme des d'aquest punt de vista una mica fa de memòria, però quan tu dilates tant en el temps un procediment, al final dius, i allò que va passar? Sí, que va haver-hi un no sé què. Bueno, doncs aquesta és una altra part de la justícia que no és justícia. La justícia que és lenta no ho és perquè no arriba a temps de rescabalar els problemes o els danys, els greuges, i d'altra permet mitigar la memòria. En molts casos mitiga la memòria i la fa, dius, ostres, hi ha una gent que es queixa perquè diu que van tenir uns terratrèmols. Bueno, mil terratrèmols deuen ser petits, no? Perquè si són mil i no s'han mort, deuen ser petits. Minimitza el temps, allargant-ho en el temps, minimitza. I això es fa moltes vegades amb aquestes figures d'estafa processal que consisteix en anar recorreguent alguna providència fins que arriba a un cert lloc, una altra derivada també a aquesta excepció que va posar vostè, manca una legitimitat, al final pel camí que hem vist, que s'han anat quedant molta de la gent que potser, des del punt de vista de la responsabilitat, dius, home, alguna responsabilitat tindran també les administracions públiques quan posen en mans d'algú, i que sigui per culpa invigilando, per culpa ineligendo, alguna d'aquestes responsabilitats haurien de tenir. Doncs no, han acabat sentats dos senyors que neguen la major, és a dir, que allò en realitat no va tenir res a veure, i arriben no sé quants anys després, 10, 12, no sé quants, bueno, en fi...
2013, 2021, 8 anys.
Doncs 8 anys, mira, que bé. Hem tingut temps fins i tot d'oblidar-nos-ho.
Estem parlant de 200 persones afectades que es van unir en aquesta plataforma a Placa i que estan demanant una indemnització d'uns 15.000 euros per cadascun dels afectats. Són 1.800.000 euros en total el que arriben a demanar. Alguns per partits desperfectes que hi va haver-hi a les cases, perquè hi va haver-hi desperfectes, i d'altres...
Danys
morals, i per la por que van passar, perquè clar, és el que diem, no? Amb el temps sembla que tot baixa, però és que vam estar més d'una setmana, no? És una mica com el volcà de la Palma, no? Però va ser més d'una setmana de dir un altre terratrèmol, un altre terratrèmol, un altre terratrèmol, un altre terratrèmol, i així fins a mil vegades, Joan.
Sí, hi ha aquesta paradoxa de les dues velocitats, com dèieu ara, no? La velocitat de la justícia i la velocitat de les indemnitzacions, perquè és que el redactat de les clàusules del contracte d'indemnització era espectacular, perquè deien que s'havien de pagar, crec que eren els 1.350 milions d'euros, o més de 1.300 milions d'euros, de forma immediata. I es van pagar de forma immediata, amb el conseqüent perjudici pel contribuent, que al final és el gran damnificat de tot aquest projecte, més enllà dels veïns del territori, és que és el contribuent que això ho paga i ho pagarà en la factura energètica dels propers anys. Això cal tenir-ho en compte. I llavors un altre o un parell de qüestions més sobre això. L'operació del Castor té el copyright de Florentino Pérez. És a dir, és un negoci prototípic d'ACS i les empreses que actuen com ACS i Florentino Pérez. Amb aquest vincle, que no saps on comença i on acaba, entre la política i el món econòmic, que es barreja tot i no saps quins interessos hi ha, perquè hem de recordar que en les negociacions de les condicions d'aquest projecte hi han participat governs socialistes i governs del PP. És a dir, els governs socialistes de Zapatero van dictar les condicions i les clàusules fetes a mida per a Florentino Pérez i els seus socis, i les van executar i les van pagar de forma diligent l'executiu de Mariano Rajoy. Per tant, aquí ja ha col·laborat tothom i hi ha una frontera molt porosa entre el món de la política i el món de l'economia.
De fet, les van pagar tres bancs. És a dir, tres bancs van pagar la indemnització perquè van avançar els diners, que van ser els mateixos tres bancs que havien finançat el projecte.
Està tot escrit, és un cercle perfecte. I llavors, una altra i última qüestió, però que aquesta segurament forma part del procés judicial, però no s'està fent el judici sobre tota la negligència. S'està fent el judici sobre una part de la negligència, però no sobre tota la negligència. I jo crec que del projecte Castor, en queda molt encara per
parlar. Mira, qui en pot parlar i en parla molt bé perquè coneix molt bé el cas, és un periodista, de fet és el delegat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona per l'Agència Catalana de Notícies, està evidentment seguint aquest judici avui en aquesta segona sessió i per tant el saludem a aquesta hora i el deixem que es posi a la feina perquè haurà d'entrar a seguir aquesta segona sessió del judici. Estic parlant del Jordi Marçal. Jordi, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs just acabo d'arribar ara mateix a l'audiència de Castell.
Ahir et va tocar seguir aquesta primera jornada. Recaredo del Potre i José Luis Martínez del Mau van seure al banc dels acusats primer, van declarar també davant del jutge, van explicar doncs això, no?, que res té a veure amb les injeccions de gas, que ells les van estar fent de manera correcta, que fins i tot en van arribar a posar una mica menys, no?, del que haurien pogut en funció del que els anaven dient les dades. A tu et va sorprendre alguna de les coses que van explicar ahir?
Potser perquè porto ja uns quants anys seguint tot això i seguint la instrucció judicial, però cap sorpresa en respecte al que va ser el discurs dels directius d'Escal. Ells, de fet, van començar dient que no tenien capacitat executiva ni decidien l'operativa diària de les injeccions del projecte Castor, cosa que van atribuir al senyor Carlos Barat, que també va estar investigat però que va acabar morint per malaltia durant la instrucció. Doncs bé, van descarregar molt part la culpa sobre el senyor Barat i van mantindre el de sempre, doncs que doncs, este negacionisme sísmic de l'empresa, segons la qual, doncs bé, és evident que els primers sismes, quan al moment de començar a injectar, no es van sentir, però sí que de forma diferida, i això ho han explicat geòlegs com Josep Giné o enginyers o catedràtics d'enginyeria com Luis González de Vallejo, doncs que este sobtat increment de les injeccions de gas al subsol marí, de forma diferida, va acabar provocant uns terratrèmols, recordem, de fins a 4,3 graus a l'escala de Richter, que van ser sentits fins i tot en tot l'arc costaner entre València i Barcelona. D'acord? Llavors, bé, esta insistència en negar lo que són les evidències, tal com va fer a Florentino Pérez al seu moment, si recordeu, que va fer una aparició televisiva on va dir que els terremotos nunca existien, no? Doncs una mica segueix la mateixa línia. Evidentment, ells s'aferren a estudis que teòricament els diuen quins eren els límits de seguretat pels quals havien d'injectar. El que passa és que hem de llegir un altre cop la lletra petita i hauríem de preguntar-los, o algú els hauria de preguntar aquests estudis, d'on ells trauen les dades, com fonamenten aquests estudis, perquè la realitat mos diu, si escarbem una mica, doncs que ells no disposaven de dades fidedignes, verídicament, científicament contrastades, a les quals validar aquests estudis, per exemple, doncs, sobre el que eren els límits de pressió que podia suportar el magatzem. Ho van dir molt bé. O sigui, un excés de pressions pot fracturar el subsol i afectar les falles pròximes. El fet que hi hagi falles en un magatzem de gas submarí no és una cosa extraordinària, però sí que s'ha d'estudiar molt bé com la fracturació de la roca pot acabar afectant i com el comportament de l'aigua o el petroli que quedava allí encara, un petroli molt dens, se comportaria i afectaria l'estabilitat geològica de tota la zona. Això és el que expliquen els geòlegs, bàsicament.
Clar. El que sorprèn també, força Jordi, és que després de tot aquest procés i parlant d'un projecte d'aquesta magnitud, quan tot plegat acaba en un judici, al banc dels acusats hi hagi només dues persones.
Mira, és que aquí hi ha moltes administracions que van validar això, començant pel Ministeri d'Indústria, el Ministeri d'Agricultura, i aquí hi ha noms que tots recordareu, que ara ho comentàveu fa una estona, aquí són el nom del José Montilla, aquí està el nom del Joan Clos, aquí està el nom de l'actual ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que dona el que és l'avaluació d'impacte ambiental favorable al projecte, etcètera, etcètera. I com no, el Banc Europeu d'Inversions, que no només patrocina i impulsa uns bons per a finançar tota l'operació, sinó que a més els garantix i li dona la carta blanca sense, perquè bé, ja acaba admetent al final, acaba admetent que no van ser prou diligents a l'hora de doncs revisar i a l'hora de autoritzar aquest projecte, que bé, doncs ha suposat directament una despesa de 1.350 milions, un deute públic de 1.350 milions, per al qual ja han anat dient que s'han de sumar altres partides, no? Se'ls van donar provisionalment 110 milions, el gas matalàs, el gas coixí es va haver de pagar també a càrrec de Nagas, tot això s'ha anat, sumant el que és la factura del Castor.
Més el manteniment, perquè Castor encara és allà i s'ha de pagar el desballestament, però també el manteniment de la plataforma mentre encara existeix, no?, cada any.
Efectivament, el govern espanyol no està massa per la labor del desmantellament, tot i que tenim els segells provisionals dels pous caducats des de fa almenys 2 anys. És un procés que podria arribar a costar uns 260 milions d'euros, segons ha dit Enagás. Bé, tot això està allí, és la muntanya de ferro més cara que tenim dins de la Mediterrània, inútil completament, i no només això, que qualsevol intent de posar un marge, ja com va dir un ministre del PP al Congrés dels Diputats, doncs podria resultar perillós, perquè clar, estem parlant de que tenia greus errors de disseny, i és d'aquí, entenem, qui ha validat aquests greus errors de disseny, quina és la responsabilitat de que una factura, tant des del punt de vista econòmic com ambiental, doncs mos estigui, diguéssim, caent la llosa als ciutadans durant molt de temps, perquè això no són xifres menors, i tenint en compte el que està patint, el que ha patit la ciutadania, doncs la veritat és que sobta molt, i la veritat impacta molt pensar que aquí ningú està acabant d'assumir les seves responsabilitats des del punt de vista tècnic, jurídic o polític.
Escolta'm, tu t'has dit alguna cosa, Florentino Pérez, alguna vegada? Perquè crec que una diputada de la CUP, la Maria Servent, li va regalar el teu llibre, Castor, bombolla sísmica, que és on expliques al detall tot el que va precedir i va passar després d'aquest miler de terratrèmols. No sé si te n'han dit mai alguna cosa.
No, directament no, perquè a més l'empresa també dirà, ja al primer moment ja, doncs ja no va estar interessada, i vaig intentar-ho en diverses ocasions, creu-me, no va estar interessada simplement en contrastar, en que em permeten contrastar informacions que tenia, no?, que és la meva obligació com a periodista. No, de fet, jo sí que vaig parlar amb Maria i ella em va comentar que el Florentino, d'alguna manera, l'havia dit que si algun dia volíem anar al llotge del Bernabéu per veure que allí tot eren flors i violes i que allí no es feia res, doncs podia, que ens hi convidava, però bé, encara estic esperant la invitació i per comprovar, bé, no ho sé, la veritat és que la llotja dirà el que vulgui el senyor Florentino, però és evident que és un símbol d'este poder omnímo de certa casta dels negocis estatal, doncs que es barreja d'una forma bastant escandalosa, fa complir els seus interessos en la classe política dirigent, i la veritat és el monument Castor al final és un monument a tot este esquema de poder corrupte, doncs que emana del que és el franquisme, la transició directament, no?, perquè molts dels actors que aquí juguen en esta UCA, doncs veuen del que és la seva influència, veu directament d'aquell esquema de poder que encara ens condiciona molt.
Avui és la segona jornada d'aquest judici, et deixem, Jordi, que hi puguis anar. Avui suposo que comencen ja els testimonis, Jordi, alguns dels testimonis afectats poden començar a donar també la seva versió?
Sí, de fet van començar ahir, avui ven tècnics de l'Observatori de l'Ebre, que al seu moment estaven monitoritzant el que és l'evolució sísmica dels fenòmens sísmics al voltant del projecte Castor, també ve gent del Ministeri d'Indústria, ara veiem que estan arribant ja els responsables de l'empresa acusats, el regalador del Potro, José Luis Martínez del Mau, els advocats, estan fent rigorosa cua, ho estic veient aquí per poder dir a l'audiència de Castelló, i van intentar entrar directament, no se'ls va permetre, se'ls va fer cua, i això va permetre també que els companys i companyes gràfics poguéssim tindre imatges. Ells intentaven ja, diguéssim, sortejar, intentar pontejar la cua, però no, aquí estan fent cua històricament també, com la resta de mortals.
Doncs et deixem que puguis anar a fer la feina, Jordi, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Jordi Marçal, que és periodista de l'Agència Catalana de Notícies, que ha fet una investigació molt detallada sobre aquest cas, que podeu llegir en el seu llibre Castor, la bombolla sísmica, que aquests dies està explicant el que succeeix en aquest judici. Alguna cosa a afegir?
No, que si grates en totes les xifres i en tots els detalls, com més gratis, més escandalós és.
No, i que a més, aquesta dada que donava de com en les transicions polítiques hi ha uns actors grans, corporacions o grans forces empresarials, econòmiques, que suren sobre qualsevol canvi i que s'ha produït a tota Europa. És a dir, no és característica especial espanyola, ha passat a tota Europa. Es va veure i ja s'ha fins i tot cinematografiat com es va produir a Alemanya, a Itàlia, a França, i ho veiem de tant en tant, surten, no? Aquesta neutralitat ideològica que tenen aquestes grans companyies, que estan bé amb tothom i, per tant, que poden rebre l'autorització del PSOE o del PP, evidentment dels partits que tenen opció de govern. I diràs, bueno, i els altres perquè no han tingut opció de govern? Però, en el fons, aquesta servitud que tenen les forces polítiques, que són en realitat partits polítics que governen o que són els que manen a la democràcia i que tenen unes estructures per pagar que necessiten dels diners i, per tant, aquesta connivència es dona i l'única cosa, l'única esperança és que els que som, com el Jordi Marçal o com en tants altres que esteu vigilants i la ciutadania que sigui crítica, mantingui o intenti mantenir a ratlla això i ho critiqui, però sent en tot cas realistes, no? Existeixen i segurament existiran.
A mi el que em sembla increïble de tot això, que tu facis un contracte amb una administració per fer un negoci i que tu no perdis mai diners. És a dir, normalment quan fas un negoci o signes un contracte hi ha una possibilitat de que l'operació surti malament i acabis perdent la inversió. Això li passa a qui obre un bar,
el petit, el petit.
Li passa a tothom. Però aquest fet de que tu signis un contracte amb una administració i la inversió que tu has fet no la perdis mai, jo crec que això és increïble. Sí, sí. És una vergonya.
Això és de gran. No te'n recordes que diuen el banco puedes ir si tens diners, a demanar diners, oi? Pues això és el mateix. És a dir, tu al petit vés a fer demanar una hipoteca, no t'avalen, pues no et donaran diners. Ara, com siguis gran, quan més gran millor, bueno, si ho hem vist fins i tot a les suspensions de pagaments.
Jo intentaré explicar d'una manera planera, per no entrar molt en detalls, però per si algú no recorda, hi havia aquesta garantia de 1.350 milions d'euros a la qual abans feia referència a en Joan. Per si les coses no anaven bé, no?, que deia la Sílvia. Com que les coses no van anar bé, el govern espanyol li va pagar 1.350 milions d'euros a l'empresa. Com que això va costar molts diners, el govern espanyol ens va comunicar a tots els espanyols que això ho pagaríem durant 30 anys amb la nostra factura del gas, de manera prorratejada, amb un plus. Es va denunciar al Tribunal Constitucional, que va dir això no és vàlid, per tant, treguin de la factura aquests diners. El govern espanyol ho va treure. Però els bancs van dir, escolta, però aquesta indemnització... I la indemnització no s'ha de pagar. La indemnització es va retornar. Mm. Però els bancs van dir, no, però és que no l'ha pagat el govern espanyol, l'hem pagat nosaltres, els bancs. Volem cobrar aquests diners. Van anar al Suprem i el Suprem li va dir al govern espanyol, no, té vostè raó. I aleshores es va acabar pagant aquesta indemnització als bancs, que és els que havien avançat els 1.350 milions d'euros. Clar. I ara no tenim res, ni els 1.350 milions d'euros, però ni magatzem de gas, ni
però el que
res.
Tenim és una ferralla que té
una empresa que fa malament la feina, perquè s'ha demostrat que, a més, l'estructura tenia errades, estava defectes, mal feta, que havia defectes, sí. I a sobre et compensen. Uh-huh. És demencial.
Bueno, sí. Perquè és que la clàusula és perquè demencial
les,
en si.
Perquè les clàusules estan fetes a mida.
Clar, sigui com sigui, et donarem els diners. Bueno, això no passa,
perds.
Efectivament.
Sí, sí. No
perds mai, no.
En qualsevol altre tipus de
negoci. La zona de perill només és per al contribuent o per als veïns. No? Però no per al que fa el negoci.
I que s'estigui discutint ara una indemnització d'un milió d'euros... Uh-huh.
Sí, bueno, que a més és purament simbòlic, clar.
No, i després això que comentàveu abans, no? que hi van haver moltes negligències en el disseny del projecte, però és que després tots els mitjans de comunicació van parlar amb molts professionals, geòlegs, amb molts professionals, i els que hi entenien de veritat d'aquella qüestió deien que era molt evident que allò no podia fer-se de la manera que es va fer. Per tant...
S'han pagat una xapussa a preu d'or. Molt bé, fantàstic.
Doncs aquesta és la realitat. Una part ínfima d'això és el que s'ha començat a jutjar l'audiència de Castelló en aquest judici, on hi ha aquests dos responsables d'Escal UGS, que era l'empresa concessionària, a través d'ACS, d'aquest magatzem de gas que havia de ser Castor, Recaredo del Potro i José Luis Martínez Dalmau, que ahir van donar el seu testimoni com a acusats i que a partir d'avui, doncs, començarem a escoltar, per exemple, alguns pèrits, no? Com els que explicava el Jordi Marçal, que començaran a explicar quina va ser la realitat sísmica del que va estar passant tots aquells dies. A veure, és notícia destacada, evidentment, de la jornada. Ho va ser ahir, aquestes paraules d'Arnaldo Otegi que escoltàvem a l'informatiu del matí, i és la primera vegada que l'esquerra Abertzale demana perdó a les víctimes pel dolor causat pels atemptats d'ETA. És una declaració que arribava a les portes d'aquest desè aniversari de l'anunci de la dissolució de la banda terrorista. Tècnicament això passarà demà, que és dia 20, però ja portem uns quants dies, doncs, que s'estan succeint les notícies, i l'última va ser aquest posicionament per part d'Arnaldo Otegi, i sobretot les reaccions polítiques que hi ha hagut al voltant.
Sí, és una declaració de no retorn, de punt de no retorn. Jo crec que això és el que la fa tan i tan rellevant, i que és un exercici que políticament jo crec que és de responsabilitat. Quan hi va haver la dissolució formal d'ETA el 2018, ja hi va haver una petició de perdó, i hi va haver una declaració que anava en la línia també del que ahir li escoltàvem a l'Otegi, però jo crec que el pas que es fa ahir, dient que això no s'havia d'haver produït mai, també el que fa és deslegitimar el camí de la violència, no? I per tant que marca moltes distàncies amb el passat i obre una porta ja de mirar endavant. És a dir, fins ara segurament no hi havia tancada del tot aquesta porta mirant enrere, i el que pretén ara és tancar això, fer un punt de no retorn i mirar endavant. I a mi em sembla que és un acte de responsabilitat política amb enormes costos interns per a l'esquerra Abertzale. No ha estat gens senzill aquest trajecte que hi ha hagut, perquè recordem-ho que el 2010 encara estava en una situació en què Otegi era a la presó. I el recorregut fet per l'esquerra Abertzale en aquesta última dècada doncs és molt significativa. I jo el que tinc més dubtes en relació a això és si hi haurà un canvi substancial en el conjunt de la política espanyola. I veient les primeres reaccions a les paraules d'Otegi, sobretot per part de la dreta política i mediàtica, en què es reprodueix un vocabulari que jo crec que és poc constructiu, a mi em sembla que això és molt, molt difícil, però bé, l'esquerra Abertzale està construint un camí que fins i tot ha passat perquè Bildu s'impliqués en la negociació dels pressupostos, que això també és parlar de la governabilitat de l'Estat, encara que evidentment l'interès sigui per al propi territori, no? Però és un camí molt rellevant, i em sembla que marca molt un punt d'inflexió.
Bueno, jo a mi m'agradaria puntualitzar que en realitat Otegi no demana perdó. Fa una cosa, jo comparteixo que fa una cosa molt important, que és empatitzar i sentir el dolor de les persones que van patir i en molts casos van morir sota la violència d'ETA. Però a les paraules, i crec que té a veure amb això que deia en Joan, la dificultat de realitzar aquest tipus d'exercici tenint en compte l'històric de la pròpia banda terrorista i de les persones que estaven implicades en els, diguem, antecedents del que avui és Bildu, en els partits que una llei que van acordar el Partit Popular i el Partit Socialista, la llei de partits polítics, volia intentar evitar, que és la cadena de transmissió entre un partit que havia donat directament suport a la banda i fins i tot que la seva instal·lació en algunes estructures, fonamentalment evidentment a les municipals, permetia subministrar recursos a la banda terrorista, que aquesta, evidentment, és aquesta la via que es trenca per la llei de partits polítics, i per tant que la pròpia Bildu reconeix que aquesta ja no pot ser la via. Dic, tenint en compte tot això, no pot dir perdó, que probablement seria la paraula que, a meu parer, ho fon tot, directament dir lo siento, o sigui, nosaltres ho vam fer malament. No diu això. Diu que no s'hauria d'haver produït. I en aquest no s'hauria d'haver produït està parlant, en realitat, de les dues parts, no? D'una banda, de l'ETA, i d'altra, d'unes certes actituds per part del govern espanyol, que fins i tot els podem reconduir a aquell Mr. X mai mai processat i mai condemnat, però que, evidentment, a darrere dels gals segurament hi eren, i, per tant, està parlant d'això. I ha de parlar d'això perquè no té un altre remei. I per això crec que tant el Partit Socialista i Unidas Podemos, quan diuen que ho celebren, estan, en realitat, fent el teatre que els interessa perquè els pressupostos han comptat amb el recolzament de Bildu, i el Partit Popular i Vox estan fent també el seu teatre. En aquest cas, jo també comparteixo que aquestes no són les maneres en què s'ha d'entomar una declaració com aquesta, dient que això és una vergonya i que això és un ridícul, bueno, que estan criminalitzant la posició de les víctimes i que és una manca de respecte. Jo crec que ni una cosa ni l'altra, perquè no han acabat de dir-ho tot, perquè probablement encara no poden dir-ho tot, perquè la paraula perdó no s'ha dit, aquesta paraula concreta, perdó, directament perdó, no s'ha dit, i aquesta és la paraula que obriria definitivament la porta al futur i tancaria la del passat.
Estic amb la Montserrat, és a dir, és un pas endavant, és un pas molt significatiu i no hem de perdre de vista que té molta significació, tant i sobretot al País Basc, on hi ha hagut una fractura molt intensa i molt de la pròpia societat, durant molts anys ha estat fracturada aquesta societat, per això és un pas endavant, i en el que l'esquerra Abertzale el que fa és fa un camí ja fora de la violència després de 10 anys. Potser sí, és veritat, és massa d'hora per demanar perdó. Encara no s'han llimat totes les ferides. Encara no estan curades aquestes ferides. No necessiten una mica de temps. Però és un camí. És un camí que ens condueix a una societat ja pacificada, una societat en la que la violència està desterrada. Això és molt important. Amb la voluntat de no tornar enrere, que quan hi ha moltes acusacions per part dels partits de la dreta en la que sembla com si no hagués canviat res al País Basc, han canviat moltes coses i per això hem d'estar tots satisfets i és un gran canvi, però que encara han de fer un pas més endavant, que és el de demanar perdó, perquè pensem que ha mort molta gent en aquesta batalla que han tingut, ha mort molta gent de forma innecessària, és a dir, de forma gratuïta. I això encara s'ha de... És una qüestió que han de compensar les víctimes. I l'única compensació que poden rebre aquestes persones, aquestes famílies que han patit la violència d'ETA, és que els demanin perdó. És l'única manera.
Però no estan ni tan sols preparats per la... És a dir, parlem d'aquells... El millor ETA... I en aquest cas el partit polític d'alguna manera en algun temps va justificar o connivir amb la violència de la banda terrorista, perquè al final és veritat el que li van dir a Casado, ja, Bildu no va matar a ningú, està clar, no? Però sempre s'ha dit que aquells que d'alguna manera ho justifiquen estan donant suport a una acció terrorista. Però,
sobretot, no? Hi ha una part important del que passa ahir, que és el simbolisme. És a dir, Arnaldo Otegi és una persona que després de cada atemptat sortia a fer una roda de premsa en la qual li intentaven veure si li arrencaven una condemna dels actes, no? Condemni vostè a l'atemptat, no? I llavors sempre el mateix exercici de la roda de premsa i acabava sempre amb que Arnaldo Otegi no condemnava la violència i era sistemàtic, no? I segurament és significatiu que sigui aquesta persona, no? La que no va condemnar cap dels atacs terroristes que hi va haver en roda de premsa just després, no? Surt ara i diu... No demano perdó, ni condemna.
Perquè podia haver dit, i de tot allò, sí, per no, cert, però, tot allò que no vaig dir, però, ho dic ara.
Però, ahir ningú li va dir, però sí que hi ha aquest canvi, diguem-ne, no, de dir, allò no hauria d'haver passat mai, diguem-ne, no?
Sí, i també per posar en qüestió això del simbolisme, no?, d'un dirigent polític que està estat a la presó i que Europa li ha donat la raó. I que el Tribunal Suprem va acceptar la resolució de la justícia europea després de les eleccions basques, perquè no es pogués presentar com a candidat. Per tant, el simbolisme de la figura jo crec que és molt rellevant. I el simbolisme de les paraules jo crec que també... Hi ha una cosa, que per posar-nos en perspectiva, si anem cap al 2010, que era un moment molt complicat de l'esquerra Abertzale, les enquestes del País Basc deien que menys de l'1% de la població avalava la via d'ETA. I l'esquerra Abertzale estava en una situació molt compromesa. Ara en parlava la Montse. Una situació molt compromesa. I a mi em sembla que això que demanem a vegades als polítics d'escoltar la societat, l'esquerra Abertzale en unes condicions molt complexes, molt, molt complexes, va escoltar el que deia la societat basca, que és que aquesta via no tenia cap mena de recorregut i era una via que evidentment no resolia cap problema polític, per descomptat. I em sembla que aquest trajecte des del 2010 fins a la declaració d'ahir, doncs és un trajecte polític molt valent. Molt valent perquè fa que es passi d'un escenari que no accepta la convivència, que era el que hi havia al País Basc, perquè quan hi ha violència no s'accepta la convivència, a un trajecte de situació política normalitzada o camí de la normalització. Si voleu dir, camí de la normalització, perquè tot això té un trajecte molt llarg, no? Però a mi em sembla molt significatiu i em sembla que, que té un punt de no retorn les paraules de Tegui d'ahir.
Estem analitzant l'actualitat política al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa breu, molt breu, per la publicitat i continuem amb més coses.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel camí.
T'he anat a buscar...
Mosaic, el grup de música que a poc a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
D'aquí a 10 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Les dades de salut mental a casa nostra han empitjorat arran de la pandèmia. Això és una evidència que s'ha anat contrastant aquests darrers dies a mesura que anem coneixent dades. De fet, això ha passat en diversos àmbits també i especialment en relació amb els trastorns de l'alimentació. Aquests dies han anat apareixent dades, no?, d'una manera constant, com una gota malaia, no?, de com especialment entre els joves s'han desenvolupat aquest tipus de trastorns associats a l'alimentació i més coses, no només associats a l'alimentació, també en crisis d'ansietat, amb estrès elevat, fins i tot amb intents de suïcidi, autolesions, etc. No? En el cas de Catalunya, per exemple, dades d'aquesta darrera setmana, no, els centres de salut mental i juvenil han augmentat un 20% els casos que han atès. També en casos extrems, doncs, s'ha anat a l'alça, no, les atencions urgents a joves amb intents d'autolesió que ara explicava, i també, sobretot, en relació amb aquests trastorns de l'alimentació. La Montse Sánchez Povedano és psicòloga clínica, és una de les expertes en trastorns de l'alimentació més reputades que hi ha a l'Estat i és també fundadora de la Clínica Eàtica aquí a la ciutat de Barcelona. Doctora, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns. No sé si a vostè li sorprenen o no li sorprenen les dades que dia rere dia anem coneixent, no? Deia jo que és com una petita gota malaia, no?, de que cada dia apareix una dada nova, però que al final, quan les mires totes en perspectiva, el que veus és que la pandèmia ens ha passat factura, no?, amb la salut mental, i que ho ha fet també d'una manera molt crua entre els joves.
Sí, sí, no deixa de sorprendre't i fa realment, doncs, poder més d'un any, no?, quan estàvem en confinament i una mica fèiem una perspectiva de futur, no?, de què passaria amb la nostra salut mental, la veritat és que no ens esperàvem el desastre que ens estem trobant actualment, no? O sigui, que supera per molt les expectatives que podríem tenir. Totalment alarmant, sí.
Quin és el missatge que hauríem d'enviar ara als joves? És a dir, després de mesos de pandèmia, de restriccions, ara ja fa setmanes, jo diria que des d'aquest estiu i amb la vacunació, no?, que hem començat a fer un canvi de xip i també un petit canvi de discurs, i ja estem parlant de desescalada, des d'aquest últim cap de setmana doncs ja no tenim restriccions més enllà de la mascareta. Veient com veiem que està la gent jove, quin és el missatge que hauríem de començar a donar ara?
Mira, bàsicament és tornar a engrescar-se amb els objectius que podíem tenir fa un temps, no? O sigui, això ha estat una etapa, però tornar a posar llums llargues o mig llargues, no?, i començar pues, això, no?, a fomentar il·lusions, motivacions i concentrar les teves energies i les teves preocupacions amb els objectius que tenies abans, no? Realment ha estat un trencament, no?, un trencament per la vida, per les rutines de molts joves, dels adults també, però sempre els adolescents i preadolescents són més febles, aquests temes, i senzillament ha trencat les seves vides, unes vides que ara realment tenen tot el futur per poder-se projectar en un futur molt més optimista com podem tenir ara, no?
Quin risc és el que patim ara si no abordem la situació d'aquests nanos, d'aquests nois, d'aquestes noies que veiem que ho han passat malament i que surten tocats d'aquesta pandèmia?
A veure, el que jo puc veure des de la nostra realitat del dia a dia, no?, al marge del que dos són les estadístiques, és el que et trobes, no? Vull dir, jo et diria que actualment, de 10 primeres visites que faig, 9 tenen que veure amb un trencament vital molt vinculat al període del confinament i postconfinament, no? I hi ha gent que realment, ha trencat una carrera universitària, ha trencat una possibilitat d'uns estudis fora, d'una normalitat de vida, d'un projecte de vida, i han quedat enrocats amb una malaltia que totalment els empresona amb un funcionament disfuncional, patològic i lògicament de poca salut mental, no? Ah. O sigui que sí que veus això, no? Hi ha gent que sí que evidentment va començar fa mesos, no? Però que segueix amb aquest pou i segueix amb les rutines totalment patològiques que van començar en aquell moment, no? Amb el tema dels trastorns alimentaris molt vinculats amb una consciència molt restrictiva, molt focalitzada, amb el control del cos, amb el control de l'alimentació, amb el control de l'exercici físic i perdent-te, per tant, possibilitats de ser feliç, de créixer i de gaudir, lògicament, les possibilitats de vida que et dona tenir això, no? 15 anys, 16 anys, 17 anys i tot un futur que has de començar a treballar en aquest moment vital.
Hi ha dues coses que aquests dies han anat apareixent i que s'han posat damunt de la taula de manera paral·lela i que segurament, no ho sé, segurament tenen relació, que són tant la realitat que us trobeu vosaltres en els vostres centres, no?, amb clíniques com Eàtica, d'aquest augment dels trastorns de l'alimentació, d'una banda també amb aquestes altres dades que parlen de que cada vegada més hem trobat joves que el que pateixen són quadres d'ansietat, no?, i que segurament al final una cosa i altra també tenen una certa relació.
Sí, evidentment en salut mental tot està molt vinculat, no?, al final tot passa dins la mateixa persona i és difícil discernir. De fet, en trastorns alimentaris l'ansietat està molt present, no?, i hi ha certes hipòtesis que parlen de certes vinculacions amb trastorns d'ansietat, agorofòbics i trastorns de conducta alimentària, no? Sí que és cert que en l'etapa de l'adolescència i preadolescència, perquè estem veient cada vegada gent més joveneta també, que el cercle social és molt important, ocupa gran part de la teva vida, no? I més en aquest món, que estem molt connectats i que també necessites els amics, necessites el teu grup més proper. Clar, al final, un funcionament com el que hem tingut ara, amb totes les restriccions socials, ha fet que aquests joves, lògicament, es perdessin tota aquesta part de suport, no? En un moment en què estem en una societat i en un moment d'edat on realment els teus amics passen a ser més importants i a fer-te més suport que la pròpia família, no? I evidentment, això ha desenvolupat que certes personalitats més vulnerables, eh? Tampoc hem de dir que això afecti igual per tothom. Hi ha aspectes personals de base que han fet que realment hi hagi gent més sensible a patir problemes d'ansietat, que han estat els trastorns més afectats en aquests mesos, i trastorns de conducta alimentària, no?, que seria el gran trastorn afectat, no?
Clar, aquests trastorns de l'alimentació que vosaltres tracteu de manera especialitzada en clíniques com la vostra, estem parlant bàsicament d'anorèxia i de bulímia, també?
Sí, bàsicament estem parlant d'anorèxia, de bulímia, de trastorn per afartament. Sí que és cert que jo, i et parlo de la meva experiència, jo porto des de l'any 95, que veien en consulta els trastorns de conducta alimentària, vaig ser de les pioneres a Espanya, i sí que és cert que en els últims anys el que s'ha trobat, sobretot, eren trastorns més vinculats als afartaments, a la bulímia i als trastorns per... Bueno, bulímia i trastorn per afartament, no? Amb la presència de l'afartament o de l'atracón, que és com la gent de les costes.
Sí.
El que estem veient més ara, i jo parlo des d'Àtica, no? El que ens estem trobant molt és justament una conducta restrictiva, no? Que és un patró de problemàtica alimentària més propi d'anorexia, pròpiament,
sí.
I més propi dels anys 80 i 90 que ara, no? O sigui que a mi això ens sorprèn, ho he comentat amb altres companys d'altres centres especialitzats, però sí que és cert que ens estem trobant noies doncs, molt joves amb un estat de desnutrició superimportant, i per tant amb una feblesa no només de salut física, mental, sinó també física. No?
Estem parlant d'una problemàtica que afecta especialment a les noies més joves?
A veure, és una, el trastorn alimentari és una malaltia fonamentalment de dones. Són 10 dones per un home amb risc de patir un trastorn alimentari. No? I sí que és cert que és una malaltia d'inici a l'adolescència, sempre s'ha parlat dels 14-15, el que passa que avui en dia la mitjana està baixant i ens podem trobar nenes de 10-11 anys amb un inici ja de trastorn alimentari, no? És cert que també l'adolescència s'ha avançat, ¿vale? L'inici inclús de la menstruació amb les nenes també s'ha avançat i trobem nenes més adultes, no? Més dones amb edats més tempranes. No?
Potser una de les coses que també està canviant aquests dies és que estem començant ja a parlar obertament dels trastorns de l'alimentació com un problema de salut mental, no? Que potser aquesta era una associació que els professionals teníeu molt clara, però que potser la societat no la teníem tan clara com estem veient aquests dies, no? Que hem de començar a parlar, en realitat, d'un problema de salut mental.
Mm-hmm, totalment. Evidentment, és un tema que els professionals tenim molt clar, perquè veiem cada dia la limitació que té amb el funcionament de vida, no?, d'aquestes persones, no?, i com realment esquitxa no només una problemàtica física i mental, sinó que esquitxa les seves vides a nivell social, a nivell laboral, a nivell familiar i al final a nivell d'autonomia, no? Perquè són noies que acaben, podem arribar a tenir una malaltia crònica, no? I sí que és cert que ha servit per